भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा उत्तकाफा,
भाषा ते विर्सा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Benvingudes i benvinguts. Molt contentes que estigueu aquí i de rebre-us. L'activitat que presentem avui, Barxiluna, Memòria i Espai Públic, és una activitat organitzada per l'Oficina d'Afers Religiosos, Espai Avinyó, en el seu cicle Barxiluna, desmemòria del present i el passat islàmic. I per BORLAB, el programa de mediació comunitària del BORN Centre Cultura i Memòria, en el seu cicle d'acció pública està Narrar 7-8. En el marc de les festes de la Mercè, presentem avui una creació col·laborativa com a acte de recuperació simbòlica per mantenir viva i visible la memòria islàmica a l'espai públic de la ciutat. La proposta parteix de la reflexió entorn a l'existència d'una necròpolis de ritual funerari islàmic que data aproximadament de l'any 1100 i que es va localitzar en aquesta ubicació, a la plaça comercial, davant de l'antic mercat del Born, on ens emplacem ara mateix. A l'activitat d'avui, per abordar què ens diu el desconeixement d'aquest cementiri musulmà sobre les formes en què es fa memòria als carrers i places de la ciutat, s'han convocat diversos formats de transmissió oral i d'activació urbana i artística en els que intervindran. Fatiha El-Mouali, tècnica d'acollida, llicenciada en Ciències Econòmiques i doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona i activista pels drets humans contra el racisme i la islamofòbia. Yusra Turi El-Mansouri, graduada en Educació Social i activista, filla de la ciutat de Vic, de branques catalanes i arrel nord-africanes, que escriu en diferents mitjans de comunicació. Abdelaziz El-Muntasir, actor i activista marroquí, resident a Barcelona des de fa més de 30 anys, que es defineix com a actor accidental i exiliat permanent. Ara no estem aquí amb nosaltres, però després el coneixereu. I DJ Sumeya Lerari Musay, activista argelina que en les seves sessions musicals fusiona melodies i gèneres magrebís i orientals amb altres gèneres. Així, ens acompanya avui també el col·lectiu Erro Grupo, col·lectiu que fa intervenció artística al carrer i que ha dissenyat la intervenció urbana a la plaça. A més de les artistes i activistes presentades, es reuneixen entorn a l'activitat diferents entitats i comunitats de la ciutat, interpel·lades per la temàtica i que participaran en el micròfon obert d'aquí una estona. Ara us deixem amb les paraules de la comissionada de Relacions Ciutadanes de Diversitat Cultural i Religiosa de l'Ajuntament de Barcelona, Sara Belveida, i en uns minuts obriran ja l'acte Fatiha El-Mouali i Yusra Turi El-Mansouri.
Bona tarda a tothom i a veïns, veïnes, consellers, consellera. Per mi, és un autèntic placer estar hoy aquí con todos vosotras y vosotros en representación del Ayuntamiento de Barcelona. Me hace mucha, mucha ilusión poder hablar y escuchar sobre Barcelona, mi ciudad, y también sobre el legado islámico, mi religión. Como la mayoría de los que estamos aquí sabemos, Barcelona tiene una vinculación histórica con el Islam. Formó parte del Al-Ándalus y no se puede negar la presencia del Islam, la presencia que tuvo el Islam y la influencia notable en este sentido. Sin embargo, esta parte de la historia de Barcelona se ha trabajado poco y este precisamente es el objetivo que tenemos hoy aquí en estos encuentros, poder hablar sobre la historia de Barcelona y fer-ho desde una perspectiva antirracista y desde la pluralidad religiosa amb tots vosaltres. Barcelona és diversitat. Barcelona es mereix diversitat. És per això que en nom de l'Ajuntament i de l'alcalde Jaume Collboni us volem dir tres coses. La primera, que treballarem incansablement per avançar en el respecte per la diversitat, però sobretot per la igualtat d'oportunitats reals. Sabeu a què em refereixo. Que continuarem afavorint la creació d'espais com aquest per poder reflexionar sobre què podem fer per tenir una Barcelona antiracista. i 3, que continuarem lluitant perquè Barcelona siguem tots i totes, independentment del nostre origen o religió. Ha sido un placer poder compartir este momento con todos y todas vosotras y espero que nos podamos ver más a menudo. Muchas gracias.
Bé, moltes gràcies. Esperem que gaudiu l'acte i ara us deixo amb Fatiha El Mouali i us returi el Matsuri.
Molt bona tarda a tots i totes. Bueno, jo agafo el micro perquè és la meva forma de lluir una mica els nervis. Primer de tot, moltes gràcies als organitzadors, organitzadores, per convidar-nos i gràcies al públic per acompanyar-nos en aquest acte i per formar aquesta halqa. De fet, avui parlarem una mica, i en l'escrit i la publicació de l'acte es menciona la paraula halqa, i si algú de vosaltres no sap què vol dir, doncs, és això, és seure'ns en un cercle, vale? Veure'ns la cara i poder participar, perquè és el que us demanarem al llarg d'aquest acte. I abans d'això, m'agradaria preguntar-vos si sabeu on som ara, en aquest moment. És difícil la resposta de cada un de nosaltres, llavors passo la pregunta a la Yusra.
Tranqui, que jo la responc amb molt de gust. Mm-hmm. També abans que res, superagraïda de poder compartir aquest espai, que esperem que sigui dinàmic i ens aporti a totes. Moltíssimes gràcies a l'organització i també a les que sou aquí. I, Fatiha, em prenc l'honor de robar-vos el torn de paraula i respondre i dir que jo fins fa unes setmanes no sabia que hi havia aquí. I mireu que jo he nascut a Catalunya i ho desconeixia absolutament. He fet rutes històriques per Barcelona i ho desconeixia. Ara, gràcies a la participació d'aquest esdeveniment, he pogut conèixer la història del que tenim aquí sota els nostres peus.
De part meva, igual que la Yusra, i mira que som quasi dues generacions, generació de mare i filla, porto més de 23 anys vivint a Catalunya i he fet voltes i voltes per aquí, sola i acompanyada pels meus fills, amistats i coneguts, i mai sabia del que té la ciutat amagat aquí sota. Per què? Com ho podeu comprovar vosaltres mateixos, no hi ha res que menciona aquesta història. Aquí regna el silenci, l'oblit i la invisibilització d'una part de la història d'aquesta ciutat, d'aquesta societat i d'aquest país. Avui, i gràcies a aquest acte, volem rendir homenatge a les persones aquí enterrades. Volem que sigui un acte de reconeixement d'aquesta història, no com a fet aïllat, sinó com a realitat arrelada. Els musulmans i les musulmanes fa sigles que som d'aquesta terra i convivim amb altres confessions i creences.
Aquesta tarda nosaltres ens encarregarem de moderar aquest acte i volem deixar clar que aquest esdeveniment es planteja respectuós amb tota la pluralitat de formes de viure la fe musulmana a Catalunya i concretament aquí a la ciutat de Barcelona.
És per aquesta raó que us convidem a participar activament en aquest acte per poder fer d'aquesta halqa un espai de construcció col·lectiva, de teixir vincles i poder fomentar més activitat de divulgació com aquesta. És una oportunitat perquè siguem subjectes actives en l'explicació i la creació de la nostra història i la dels nostres barris i ciutats.
Primerament, farem lectura d'un breu manifest que servirà de tret de sortida d'aquest esdeveniment que combina història, art i reivindicació política.
I abans, es reparteixen fulls en blanc perquè pugueu anar escrivint tot allò que sentiu o vulgueu expressar durant aquests moments que compartirem. Els materials generats seran donats al Museu d'Història de Barcelona i al Centre Cultural Born, com a acte de reivindicació per a ocupar l'espai que mereix en la història de la ciutat. Ho dic en àrab, si no us fa res, per a les persones que potser estan, són turistes i són de pas per aquí. بالنسبة للسيدات اللي بغاو يشاركوا معنا غادي تعطيكم الألوانة واحد الورقة بيضاء وتقدروا تكتبوا فيها داكشي اللي كتحسوا به وداكشي اللي بغيتوا توصلوه واللي عنده علاقة بهذا بهذه المناسبة هذه المناسبة ديال أننا كنحاولوا يعني نذكروا الحاضرين هنايا ونذكروا حتى السياسيين اللي حاضرين معنا بالجانب الإسلامي لمدينة برشلونة.
I després d'això, crec que podem donar inici al manifest. Heu imaginat mai la vostra mort? I el vostre enterrament? Són preguntes a les que no vos solem pensar, però avui, que ens trobem sobre les restes del que havia estat una necròpolis, ens permetem preguntar-nos sobre la mort, els llegats religiosos i culturals i sobre el dret a la memòria històrica. Per entendre el moment històric d'aquest esdeveniment, d'aquest descobriment, ens situem al principi dels anys 90, davant d'una Barcelona carregada d'obres, degut a la preparació dels Jocs Olímpics. Pel mig de les obres apareixen restes d'una història enterrada. És una intervenció arqueològica promoguda per l'Ajuntament de Barcelona a la plaça comercial, davant l'antic mercat del Born. Es va descobrir una necròpolis de ritual funerari islàmic, per sota de les estructures urbanes medievals. Aquesta troballa, única a la ciutat, data aproximadament de l'any 1100. Les restes descobertes comparteixen una sèrie de característiques que ens donen informació sobre la seva relació amb l'islam. Les característiques són els cossos col·locats sobre el seu costat dret, amb el cap orientat cap al sud-est, ubicació geogràfica de la Meca, i els peus al nord-est, en una fosa senzilla, sense caixa ni elements de riquesa, i amb una mortalla. Aquests trets corresponen al ritual d'enterrament islàmic. Això ha permès deduir que la comunitat musulmana era bastant nombrosa en una època posterior al govern musulmà de la ciutat que va durar entre els anys 718 i 801. Un dels individus que es va trobar aquí portava grillons als turmells, motiu pel qual els estudis infereixen que era una persona esclavitzada o presa. Les restes humanes de la necròpolis islàmica s'han traslladat actualment a l'arxiu arqueològic del Centre de Col·leccions del MUCMA. A finals del 2021 es presenta al Born l'estudi sobre aquest jaciment i a partir del moment diferents col·lectius i l'Oficina d'Afers Religiosos comencen a idear accions per recuperar la memòria d'aquest patrimoni i repensar l'imaginari occidental de la ciutat des de la pluralitat religiosa i l'antiracisme.
Barcelona acull un tresor d'herència islàmica, arquitectònica, gastronòmica, lingüística, que es remunta a l'edat mitjana i que encara es pot apreciar en l'actualitat. Tal com és sabut, de fet, la segona aportació més rellevant a la formació del català és l'àrab. La comunitat musulmana a Barcelona és una part vibrant i diversa de la població de la ciutat. La seva presència s'ha anat consolidant al llarg de les dècades i avui té un paper important en la vida cultural, econòmica, política i social de la ciutat. Tristament, des del segle XI fins a l'actualitat, segueix allà l'estructura teoritzada per Frantz Fanon. Segueixen aquestes línies divisòries, de vegades mal diluïdes, altres nètides, que fortifiquen i reprodueixen l'ésser i el no-ésser, la humanitat i la deshumanització. Aprofitem aquest esdeveniment per reflexionar entorn qüestions que com a persones racialitzades i musulmanes ens segueixen travessant a dia d'avui. Aquest cementeri està carregat de simbolisme per a nosaltres com a musulmanes, però també per a totes les persones racialitzades. Als anys 90 es descobreix aquesta necròpolis mentre estava a Barcelona immergida en obres i preparacions de les Olimpiades. No cal recordar que molts dels obrers i treballadors eren immigrants, que treballaven en condicions infrahumanes. Els anys 90 significa el tancament de les fronteres espanyoles i del sud d'Europa per convertir el mar Mediterrani en un gran cementeri col·lectiu per a les persones obligades a marxar fora dels seus territoris com a conseqüència de les polítiques neoliberals i neocolonialistes de molts països imperialistes del nord. Les cadenes que lligaven els peus al cos enterrat aquí, ja fa segles, continuen present fins a l'actualitat, algunes de forma visible en mans i peus de persones preses injustament en els CIEs, presons i fins i tot centres de menors, però també tenim cadenes invisibles en format de lleis i diferents barreres i obstacles que dificulten l'accés al món laboral, a un habitatge digne, a l'educació en igualtat de condicions, lliure de tot tipus de racismes i islamofòbia. Seguim sense el dret a circular sense fronteres i a passejar pel carrer sense estar perseguides i perseguits i aturats per controls policials aleatoris. Es transformen les formes, però no desapareixen les estructures. Sent les migracions i la racialització centenaris, mil·lenaris, fins i tot, és inquietant veure com els discursos tendeixen a ser generalitzadors, a caure, a satanitzar i criminalitzar o, per contra, paternalitzar la nostra existència. És per això que diem prou, per comprendre que de vegades no és absorbir les paraules d'actualitat en els nostres discursos. Sinó escoltar aquestes persones que les emeten i amb quina finalitat ho fan. Asseure's i escoltar de debò. No per invalidar, qüestionar o fer callar.
La resistència té tints de ràbia, d'aixecar-se contra tot tipus de reproducció de violència racista sobre unes existències determinades. I és per això que ens hem de construir i destruir a parts iguales, enfortir-nos i desempoderar a qui violenta. Ens ho devem i ho devem a les persones perdudes a l'estret, en cementiris, a concertines que estripen la pell, a mars que rebassen somnis o a dunes que enterren esperances, a les persones silenciades, a les ancestres, a les generacions passades i a les futures, a nosaltres. Per això estem aquí, al carrer, el cor amb la comunitat i la història que ens antecedeix. La paraula com a arma, preparada als nostres llavis per reclamar justícia i dignitat. I l'amor revolucionari com a essència de la nostra resistència. El racisme i la islamofòbia, allò que han aconseguit és l'aliança de les que ens veiem atrevessades per la seva violència. Enfortir la lluita interseccional, eixamplar les esquerdes d'aquest sistema violent, jeràrquic i vertical, fins a enderrocar-lo. Volem que es revaloritzin, es dignifiquin i es doni visibilitat a la nostra història passada i aquelles iniciatives, campanyes i accions contra el racisme i la islamofòbia, a totes aquelles accions a les que ens impliquem per promoure el respecte, la justícia i la reparació.
No volem seguir amb el relat hegemònic, que només ens situa en un discurs que criminalitza i nega les nostres vides, que només ens permet existir com a víctimes, que invisibilitza les nostres agències i les aportacions que fem quotidianament a la ciutat, i a la societat i a Catalunya. Per finalitzar, aprofitem aquest espai per rememorar i fer arribar el nostre condol i màxima solidaritat i calidesa a les víctimes del terratrèmol, incendis, inundacions i guerres en molts indrets del món. Per totes les víctimes i les seves famílies, us convidem a un minut de silenci. Passem a explicar una mica l'organització física de l'acte. Este lugar, esta plaça, que lleva tanta historia nos revela para quien pasa por aquí un importante hallazgo de hace más de 30 años, la existencia de una necrópolis islámica. Aquí y en las calles alrededor fueron encontradas 21 personas, 17 de las cuales estaban situadas justo aquí donde estamos hoy, delante del antiguo mercado del Born, hoy el Centro de Cultura y Memoria del Born. Esta historia del pasado y la manera en que aún quedas en la debida atención nos habla, sin embargo, también de un presente en lo cual la pluralidad religiosa y cultural sigue siendo muchas veces desvalorizada. Este presente en lo cual somos agentes activos, una historia que construimos juntas. Como forma de reivindicar la presencia de este pasado y de este presente, nos gustaría invitar a quien quiera a restituirnos juntos la ubicación de cada una de estas 17 personas encontradas en la plaza para que podamos tener una dimensión física de la ocupación de esta necrópolis. De lo tanto, que significa haberla encontrada 10 siglos después y de lo representativo que es que 30 años después de este hallazgo seguimos con tan poca información y difusión de este patrimonio histórico de la memoria islámica de Barcelona. Contamos con la colaboración de la Xarxa de Donas Cosidoras, que nos ayudarán a dar inicio a este acto, y les invitamos a también participar en el posicionamiento de este memorial temporario a estas personas como acto simbólico de nuestra reivindicación por la preservación y valorización del pasado y presente islámico de Barcelona, o, como decimos en árabe, de Barcelona.
A continuació, donem pas al soliloqui de l'actor i activista marroquí Abdelaziz El Muntasir.
سنكن بابوت يا قلوب الحجر قلوب طايشة مليانة بالغبر سدت القبور وهالحق هالمنقر خذت منها من الحفر كرشكا والرياح العاصفة قذفت البرق والرعد هذا مهمز وينغز هذا ما يرضى به هذا ويداويه حسبت عشرة وعشرة عرفت شحال تساوي القرن 15 هذا عايشين دبعنا في البطانه شو الفرق بين التفاح والرمانه واش من فرق بين انت وانت وانت وانا اي سيجار ال ديسفلوريسيدو انيمو اي مي بيرديسيون انيسيما بيس اي موارتو فيفو يو ال ديسينتيرادو اسكلافو ال غريبو arrojadizo regojo echadizo despojo forénseco de los extramuros resegaron el desflorecido ánimo en mi perdición enísima vez he muerto vivo yo el desenterrado algaribo. Ay. Mirad, mirad y admirad. Me tienen puesto una cruz de San Andrés, la del ejecutado a muerte. Cualquier rebelión como esclavo, me ejecutan. Esta de seguro está marcada con la sangre de otro esclavo, esta cruz, esta maldita cruz. ¿Y cuándo me llevarán a ejecutar con esta cruz, la del condenado a muerte? Me colocarán el San Benito. El maldito San Benito sobre la cabeza para ir o al fuego, a la hoguera o al garrote vil. Una de dos, obedeces o te mueres. Resistir significa mantener la salud del corazón y de los testículos y el de tu terco mal, el mal de la esperanza, que no es más que ponerse a esperar y a esperar y a desesperar para nada. Con la esperanza no hay nada. Y cuando te sometiste, echaron tu alma a la calle para que se cebaran con ella los perros. Maldita. A mí, mi madre no me ha parido esclavo. Mi madre no me ha parido encadenado. Mi madre no me ha parido con cruz de San Andrés, ni San Benitos, ni hostias. Maldita sea, resegaron el desflorecido ánimo en tu perdición. Resegaron el desflorecido ánimo en tu perdición. Enísima vez he muerto vivo, yo el desenterrado, algaribo. Escribe, inquisidor, mamón, mamón con dos embes, según viene vuestra Biblia, mamón con dos embes. Escribe, inquisidor, mamón, soy árabe. Requisaron nuestra tierra y me convirtieron en esclavo y trabajo ahora en una pedrera. Pero yo No suplico limosnas en tu puerta, ni me reduzco ante los peldaños de tu corte. ¿Te enfadarás? Escribe, inquisidor, mamón de mil demonios. Soy árabe. Mi mano es seca como la roca. Araña quien la toca. Escribe. Pero si tengo hambre, comeré la carne de mi usurpador, inquisidor. Así que cuidado, cuidado con mi dolor y con mi enfado. Maldita sea. El otro día se despistaron los esclavistas y arranqué dos hojas de la Biblia para escribir con carbón algunos versos de la poesía preislámica que me gusta mucho. Versos de la poesía islámica. قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراط لم يغفور اسمها ظلت تجوب بنا بكل جنوب وشبألي. بوسيا بريسلاميكا. Me hace olvidar el garrote, y me hace olvidar la hoguera, me hace olvidar las cadenas, me hace olvidar todo, todo. هل غادر الشعراء من متردم أم هل غادرت الدار بعد توهمي سيخبرك من شهيد الوقيات أنني شهم معاقبتي إذا لم أظلمي. المارتر المارتر me increpa, me dice no asistes a mi funeral si no me conoces. No quiero la limosna de nadie, no quiero la caridad de nadie. Si lluvia no eres, amor mío, sé árbol saciado de fertilidad, sé árbol. Y si árbol no eres, amor mío, sé piedra saciada de humedad, sé piedra. Y si piedra no eres, amor mío, sé luna en el sueño de la amada, sé luna. Así le habla una mujer a su hijo esclavo, ejecutado, ejecutado. Ay, madre, madre, Madre. Madre. Voy a orientarme hacia la dirección de mi ejecución, hacia Oriente, hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, y recitando mis versos de la poesía preislámica. Ah, por favor, no pongáis sobre mi tumba las rosas. Las rosas recuerdan a los amantes la muerte del amor antes de tiempo. Poned sobre mi tumba 7 espigas verdes, si las encontráis, o algunas amapolas, si las encontráis. Si no, dejad las rosas de las iglesias para las iglesias y para las novias en nupcias. Madre, no llores, madre. Tus ojos son una espina en mi corazón. Me duelen y los rezo y los protejo del viento. Ay, madre, yo no nací esclavo. Yo nací libre, 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 libre. ¿Qué debió hacer un maldito esclavo en otras tierras? Vuelan las palomas y posan las palomas. Y es que yo te quiero, madre, hasta el cansancio. Tú eres el preludio de mi vida y eres el confín. Vuelan las palomas y posan las palomas. Es duro estar esperando la maldita muerte con cadenas, con cruz de San Agustín. Y con un maldito San Benito, es llevar la muerte a cuestas y a cuento. Estoy cercado en mi perdición. Lo mío no es soledad, es desolación. Lo mío no es pérdida, es perdición. Pero me quedan los versículos de la poesía preislámica. Oh. Oh, siempre el mártir me increpa. No vengas en mi entierro si no me conoces. No quiero la caridad ni la limosna de nadie.
resegaron el desflorecido ánimo en mi perdición. Enísima vez he muerto vivo, yo, el desenterrado algarivo, yo, el desenterrado algarivo, arrojado regojo, echadizo despojo, forínseco de los extramuros, resistir significa mantener la salud del corazón y de los testículos y de tu terco mal, el mal de la esperanza. Ya me han tirado una cadena manchada de sangre. Este es el final. Igual que esta cruz está manchada de color de sangre de esclavos. Gracias, gracias, hermanos esclavos, a cada árbol que ha llevado mi sangre para iluminar a los pobres la festividad del pan e iluminar, iluminar a los pobres la festividad del pan. Gracias a cada nube que ha humedecido mis labios y ha cubierto mis manos. Esa es mi sangre, esta es mi sangre. Hermanos esclavos, esa es mi sangre. Cogedla y repartidla, árboles sobre la tierra de los árabes. Esa es mi sangre, vuestra sangre, hermanos esclavos, cogedla, cogedla y repartidla. Nube sobre la tierra de los árabes, este es el huérfano de nuestro matrimonio, levantadlo, vigilia sobre la noche de los árabes. Este es mi sollozo, despedazadlo y descuartizadlo. Lluvia sobre la tierra de los árabes. 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 Adiós, hermanos esclavos.
Moltes gràcies, Abdelaziz, pel soliloqui. Abans de seguir amb l'acte, us recordem que allà hi teniu el memorial pel que podeu anar escrivint les vostres aportacions o us convidem a expressar-hi tot allò que se us mou per dins en aquest acte, tot allò que pugueu sentir i que vulgueu compartir. Abans de seguir, faré lectura de dos petites pseudopoesies per seguir enllaçant amb el que vindrà. Soy limbo, muerta en vida, viva en muerte, destello de luz, rastro del claroscuro. Soy limbo, mas soy norte y sur, este y oeste. Soy el no lugar y siendo devengo el no ser. Amor, luchar me parece un verbo un tanto bélico. ¿Qué te parece si en lugar de luchar hacemos el amor, la ternura, cultivamos el humor y la revolución de los cuidados? No me apetece luchar, tan vinculado a los guerreros, a la opresión, a la ocupación, al poder dominante, dominador, amor. Yo lo que anhelo es transformar, dejar de sobrevivir, de huir, de esconder, de callar, empezar a ser visibles, en comunidad. ¿Qué me dices? Ven. Seguidament, dono pas a la meva companya Geina Budenbaga per poder obrir una miqueta això i que la participació sigui, com hem dit a l'inici, interactiva, dinàmica i compartida. Moltes gràcies.
Vale, moltíssimes gràcies, Yusra, per donar-me pas. I seguim amb aquest acte de reivindicació de l'espai públic i de visibilització d'aquesta necròpolis que podeu veure aquí darrere. I ara donarem pas a les col·lectives, institucions que... Les col·lectives i les institucions en aquest micro obert que tenim aquí amb l'objectiu de que puguin dir la seva en relació amb aquest, en aquesta necròpolis. Llavors, totes les col·lectives que estiguin convidades us podeu apropar ja i podem dir. Començarem amb Dahira Jahbul Kulub i amb Alan Valle. Moltíssimes gràcies.
Buenas tardes. Soy el bay de la Dahira Jahbul Kulub de Barcelona, representante de la comunidad murid musulmana aquí en Barcelona. Y me han invitado en este acto para que dijera alguna cosa. Y estaba reflexionando sobre este acto y parece curioso que en el año 1991 se descubrió este necrópolis que lleva 11 siglos aquí. Justo un año después se votó la ley que habla de este tema exactamente. Me parece interesante leerlo porque esta ley de 26/1992, votado aquí en la Asamblea de Madrid, habla en su artículo 2.5, los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales que establece el número 2 de este mismo artículo. Para los lugares de culto, se reconoce a la comunidad islámica perteneciente a la Comisión Islámica de España el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observación de las reglas tradicionales islámicas relativas a la iluminación, sepultura, ritos funerarios que se realizarán con intervenciones de la comunidad islámica local. Se reconoce el derecho al trasladar a los cementerios pertenecientes a la comunidad islámica cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto actualmente inhumados en cementerios municipales como los aquellos cuyo fallecimiento se produzca en localidades en las que no exista cementerio islámico, con sujeción a la dispuesta en la legislación de régimen local de la sanidad. Pensando eso, y hoy ya son 30 y pico años, todavía estamos trabajando sobre ello para tener un cementerio musulmán aquí en Barcelona y en general en Cataluña, o diría bien en general en España. Yo creo que más bien de reflexionar, teníamos que poner a trabajar sobre ello para encontrar este espacio para hacer visible lo que habíamos encontrado aquí en 1991. Hace poco he leído una propaganda que decía: si no se ve, si no se te ve, no existes, hazte ver. Como si tenemos derechos de reflexionar o de pensar o de cuestionar lo que es real, que es la muerte. Y no podemos reflexionar o reventarnos en lo que es ficticios, que es la publicidad. En este punto de reflexión, podemos pensar que si en la publicidad nos dice, si no, hazte ver, si no se te ve, no existes, esto es lo que había aquí, sí que se ve, hace 11 siglos. Entonces, para revivificar eso, tenemos que tener este espacio. A partir de ahí, invito a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo con la comunidad islámica de Cataluña, de trabajar en ello para tener un espacio, porque sí, hemos encontrado esto, necrópolis, hace 11 siglos. Si hacemos lo propio, podemos dejar un legado real que se verá de aquí unos 20 siglos más. Muchas gracias.
Moltíssimes gràcies, Valle. I ara donarem pas a Euroàrab.
Bona tarda. Assalamu alaikum, com diuen en àrab, que la pau sigui amb vosaltres. Bueno, gràcies als organitzadors per aquesta activitat tan interessant i que també, com m'ha explicat la Fatiha, no, de rememorar allò de les halques, que és molt típic en el món àrab, el fet de reunir-se al carrer per explicar històries, per explicar anècdotes i fins i tot per explicar experiències vitals. Jo, com a representant de l'Associació Euroàrab, que conté doncs, membres d'origen àrab i també d'origen divers, aquesta activitat és molt important també com una oportunitat de fer reivindicacions, no? I vegem ja del cementeri, no? que s'havia identificat ja de fa segles, m'agradaria també explicar allò present, no? Fins i tot la presència de comunitats àrabs i musulmanes aquí a Barcelona i a Catalunya en general. És complicat també fins i tot per a nosaltres, no? I sobretot quan som gent jove, no? No pensem tant, no? En l'amor, en els rituals, fins que de sobte pot passar i malauradament vam viure desgràcies últimament amb el terratrèmol del Marroc i les inundacions de Líbia, i això també ens fa que l'amor també ens sigui propera. I el que he dit al principi d'intentar lligar-ho amb el present i com ho han viscut les comunitats àrabs o musulmanes en aquí, al principi, com que Barcelona era només una ciutat de pas, als anys 60-70, doncs no havia aquestes reivindicacions perquè la gent no es quedava, no? En tot cas, ja amb el pas de l'any, van arribar doncs, comunitats o persones refugiades de Síria, de Palestina, també, evidentment, persones del Magrib, del Marroc, i es van començar a establerts, no? Quedaven ja com a comunitats establertes aquí a Barcelona, i començava a haver-hi doncs, aquesta necessitat. Perquè abans era, bueno, potser doncs, em faig aquesta assegurança, no, d'expatriació i que em puguin doncs, enterrar en el meu país d'origen. Però després, ja amb les comunitats establertes, fins i tot amb fills i filles de les persones migrades o fins i tot de persones que són refugiades de Síria, que no tenien l'oportunitat de poder tornar al seu país d'origen, doncs aquesta necessitat es va esdevenir fins i tot una obligació, no? I als anys 90 ja van començar les comunitats àrabs, sobretot una de les primeres que va adquirir parcel·les al cementeri de Coïssora i de Montjuïc va ser la comunitat de cooperació catalano-palestina, i posteriorment li va seguir el centre islàmic de la Meridiana, que va començar doncs, a adquirir parcel·les en resposta a aquesta demanda doncs, de persones que ja eren ciutadania catalana, que ja havien nascut, que ja estaven establertes a la ciutat de Barcelona i a Catalunya en general. Però, evidentment, amb la comunitat, o en aquest cas la presència de persones musulmanes i veïns i veïnes musulmanes, cada cop és més nombrós, i, evidentment, aquestes parcel·les encara són insuficients, no? I existeix actualment doncs, aquesta demanda creixent, no? De poder doncs, adquirir més parcel·les on poder doncs, enterrar els nostres éssers estimats, les nostres familiars. I per això, en aquest cas, celebrem aquesta activitat per part de l'Ajuntament de Barcelona, i també aprofitem doncs, per fer reivindicacions de que ens facilitin el fet de poder doncs, enterrar els nostres estimats i cada cop adquirir més parcel·les a nivell de la ciutat de Barcelona. Doncs, gràcies.
Moltíssimes gràcies. I ara donem pas al Centre Cultural Islàmic Català.
Yo solo vengo a hacer una pequeña reflexión desde como estudiante desde la Universidad Autónoma de Barcelona y también por parte del Centro Cultural Islámico Catalán del Clot. Básicamente tener espacios así que exista este reconocimiento, ¿no? de nuestra religión nos ayuda como a gestionar esta diversidad dentro de Barcelona, y estos espacios son necesarios para nuestra identidad y la identidad de los estudiantes que están en los institutos, que hay falta de referentes, también en los textos en los libros de texto. O sea, hay mucha información que nosotros, como musulmanes, que hemos nacido y crecido en Barcelona, desconocemos. Por ende, influencia esto en el desarrollo de nuestra identidad, y siempre existe esta brecha de identidad. Entonces, estoy súper agradecida también por este acto, y dar las gracias a la UAR por gestionar-ho. Moltes gràcies.
Ja per finalitzar, donem pas al Centre d'Estudis Africans Interculturals.
Assalamu alaikum, Barcelona. Gràcies per l'oportunitat que ens esteu donant de participar en aquest acte, i felicitar l'Ajuntament, a Burnlab, i a tothom que s'ha dedicat a l'organització d'aquest acte necessari. La recuperació de l'antic cementiri musulmà de Barcelona ens demostra que l'islam no és una religió nova a Barcelona, com a vegades ens volen fer creure. Tenim un passat i unes arrels musulmanes com a ciutat mediterrània que som. Jo sóc barceloní i jo reivindico les meves arrels musulmanes, encara que no sigui de religió musulmana. I com a Centre d'Estudis Africans també volem reivindicar el passat africà de Barcelona, que és un altre dels elements que moltes vegades oblidem, ja que l'Àfrica sempre ha estat vinculada i ha format part de la Mediterrània, i Barcelona també, i per tant té uns vincles a Catalunya que són mil·lenaris. L'arbre de Barcelona no és d'una sola arrel. No podem basar que les arrels de Barcelona són només cristianes. Un arbre que només té una arrel es tomba a la primera bufada. Un arbre que té moltes arrels es manté fort. I les arrels és el que alimenta. Quan estem parlant de la riquesa de la diversitat d'arrels ens permet alimentar aquest arbre que és Barcelona. A més, hem de recuperar aquesta amnèsia identitària que tenim. Tenim una amnèsia, no només una manca de memòria, sinó un oblit. I hi ha expressions que formen part de la nostra tradició que tenen elements absolutament colonials, com allò que diem la Catalunya Nova. Què és la Catalunya Nova? No era Catalunya abans? I a més hi ha un altre element que jo crec que aquest acte ens demostra. Hi ha una espiral. Per molt que vulguem amagar, això torna. Això torna. Ho volem amagar, però surt. I ara, Maria, continua. Amb exemples concrets.
La imatge del Mansa Musa Meli a l'Atlas català d'Abraham Cres, que és del segle XIV, publicat a Barcelona, és d'un sobirà civilitzat i amb una llavor d'or i envoltat de balaus, no la d'un salvatge, com es va manipular segles després, la imatge dels pobles negroafricans. La població musulmana catalana era també africana, magribí i subsahariana. Com els esclaus venuts al mercat de Barcelona, portats després de la conquesta de Menorca per Alfonso III al segle XIII, que eren els blancs i negres, com ho diuen les cròniques, perquè els almohades i els almoràbits venien de Mauritània, Senegal o Mali. El Sàhara, com a mar interior de contacte entre pobles, com els amazics, que habiten les dues ribes del desert. De fet, com moltes de les persones migrants africanes que arriben a Barcelona en els nostres dies, que també provenen dels mateixos territoris que les que arriben fa mil anys. L'espiral segueix lligant. Avui seguim construint vincles, lligams entre Barcelona, el Magrib i el sud del Sàhara, com ho hem fet des de fa segles. Hem de recordar, recuperar i fer nostres arrels musulmans i africans de Barcelona. Inshallah. Sucran.
Ja per finalitzar tenim a Míriam Hatibi, que és una activista antiracista i contra la islamofòbia. Moltíssimes gràcies.
Bueno, bona tarda. Jo no m'havia preparat res, però m'han liat, m'han dit micro obert. Bueno, vale. Noi, donar les gràcies al Centre Cultural per l'acte i a la Fatiha i la Yusra per tota aquesta presentació. Bueno, jo pensant una mica durant aquesta estona i això que comentàveu de que ens despertava tot això, i espero que ara passin més persones pel micro obert, sí que pensava que, bueno, com aquest viure als marges i aquest viure en la invisibilitat del que sembla que les persones musulmanes a Barcelona no acabem de sortir. I per mi hi ha un punt irònic en aquestes festes de la Mercè que es dona entre el que va passar ahir i el que està passant avui, no? El pregó de la Mercè d'ahir és un discurs que està ple d'infantilització cap a les dones musulmanes i d'un discurs islamòfob i criminalitzador de les famílies musulmanes, concretament d'origen marroquí, un discurs on no hi ha cap crítica cap al racisme institucional ni cap a les dinàmiques que sí que ens estan oprimint i on no tenim elecció, però que en canvi es posa el focus sobre la nostra realitat religiosa com si fos aquesta la font de tots els nostres problemes, universalitzant una experiència individual d'una persona que és a qui se li doni el micro ahir en l'acte institucional més important d'aquestes festes, i la resta de persones musulmanes o les persones que sí que ens reconeixem com a musulmanes, bueno, doncs tenim avui aquesta estona a la tarda per estar totes juntes, convençudes i reivindicant la nostra existència. Llavors, tot això em feia pensar en com al final passen els anys, passen les dècades, passen els segles i seguim reivindicant el mateix, que és el nostre dret a existir, i el nostre dret a existir en llibertat i prenent les nostres pròpies eleccions, no? I aquesta reivindicació sempre es dona des d'espais molt minoritaris, des d'espais d'invisibilització, fins i tot quan sembla que formen part de la institució, de la norma, no deixen de ser engrunes, i els espais de visibilitat, els espais de reconeixement i els espais de soroll estan reservats doncs, per a persones, per a veus i per a discursos que ens volen sempre invisibilitzats. I això és el que em despertava una mica tota aquesta tarda, el sentir que sempre, com a persones musulmanes, hem d'estar reivindicant que existim, que sempre hem existit, que sempre hem estat al centre i que seguirem existint i que volem recuperar la nostra llibertat a ser visibles també religiosament. Bueno, simplement això, una mica el que em despertava.
Moltíssimes gràcies. Encara tenim un par de minutets per si algú del públic es vol apropar i dir la seva. Si no, donem un de pas una altra vegada a la Fatiha i a la Yusra i moltíssimes gràcies.
pues ya ha arribat el moment del tancament de l'acte, del tancament de la halqa. M'agradaria que, bueno, almenys que s'aprengui aquesta paraula, vale? Com a commemoració de l'acte, com una cosa que hem de començar a, bueno, a aprendre, a ressuscitar, perquè sempre formava part d'aquesta ciutat, malgrat la invisibilització, malgrat el silenci, nosaltres continuarem la nostra lluita.
Alerta, spoiler, no estem tancant l'acte, encara queda la part final, la part en la que, com la Míriam ha dit, nosaltres volem celebrar la vida i el nostre dret a existir. Però abans, totes aquelles aportacions que s'han quedat en silenci o en la intimitat, us reconvidem a deixar ja finalment el memorial que farem entrega al MUCBA. Llavors, si alguna té alguna aportació que no hagi deixat i ens vol acompanyar a deixar-la, la Fatiha i jo hi farem entrega del material que s'ha generat avui a la sessió i fem això. De moment, si alguna vol aportar alguna cosa a la caixa, és el moment de fer-ho juntament amb nosaltres.
És que jo no volia marxar abans de tornar a recalcar el que han dit els companys i les companyes, sobretot a l'hora de mencionar la discriminació que estem vivint com a musulmans i musulmanes i el dret que tenem vetat, el dret al cementeri, a cementeris musulmans, el dret a estar enterrat a la terra on hem estat vivint, treballant, i on hem tingut els nostres fills i una part molt important de la nostra vida, perquè sense aquest reconeixement les institucions ens estan dient que us volem com a cossos per treballar, però després torneu als vostres terres per estar enterrats. De la mateixa manera que estan aquí els cossos musulmans amagats, de la mateixa manera ens volen amagats, però més enllà de les fronteres. També volia reprendre el tema dels llocs de culte, que moltes vegades es diuen mesquites, però les persones musulmanes sabem que de mesquites la majoria dels llocs de culte no tenen res, perquè la majoria estan en zones industrials molt lluny de les urbanitzacions, de molta dificultat d'accés, sobretot per les dones, perquè aquests llocs de culte la majoria es troben fora dels barris, fora dels pobles, llavors les dones no hi podem accedir i per tant no podem exercir el nostre dret també d'estar en aquests llocs de cultes. Amb això pues, tanco, però com he dit abans, tanquem l'acte o tanquem el halqa, però continuem la lluita. I gràcies.
Després d'aquestes reivindicacions i aquestes paraules que hem pogut compartir aquí, us animem a que encara us feu més vostre l'espai i ho fem honrant, agraint i sentint el dol per la mort, però també podent-nos deixar endur per celebrar la vida, tal com ha dit la Míriam, el dret a existir, el dret a celebrar, el dret i la necessitat, el benestar. I per això donem pas a DJ Sumeya, que ens farà un petit viatge per diferents sensacions musicals. Per tant, si us convido a que, si voleu, deixeu les cadires i us feu més vostre l'espai. Moltíssimes gràcies per haver-lo compartit amb nosaltres i seguim. Gràcies. Thank you.
Espai Avinyó.
Hala e Lenyol.
Espai Avinyó.
Wicca et Cultura.
Espai Avinyó.
Baixa de Versa.
Espai Avinyó.
Baixa als Sons Crítics. Espai Avinyó.
Sons Crítics.